A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia d'avui. Avui tinc, a part de la possibilitat de, com m'agrada, tenir tertúlia amb mixitat, per tenir aquest equilibri paritari a nivell dels convidats, també tinc una bona cosa, que és un poder tenir una tertúlia amb un intercanvi generacional. I ara ens explicarem. I a Isanova López, benvinguda.
Gràcies.
No direm la joveneta, però la més jove, diguem, de l'estudi,
sí.
I potser de tota la grella de convidats amb el Pol Cerdà.
Sí.
Crec que són els dos més joves que tinc.
Sí, jo soc més jove que ell i tot.
Més jove que ell. Bueno, doncs aleshores la més jove de les meves convidades, sí. ho puc dir així.
Sí, sí, sí.
I després, doncs, no diria una persona de més edat, diria una persona amb més experiència, Albert Gelabert, benvingut.
Gràcies.
Feina interessant, perquè parlàvem de, abans d'entrar a l'estudi, d'aquest intercanvi generacional, i justament a la vegada anterior que vas venir aquí a la tertúlia,
sí.
La primera vegada, al vespre, doncs, vareu rebre un premi amb un grup de companyes per una feina,
sí.
Que vareu fer a nivell d'estudis.
Sí, sí, ha sigut una casualitat, la veritat, bueno, que m'agradaria mencionar-les. Les meves companyes d'aquests dos anys de batxillerat, la Saleta Porta, la Mariona Rodríguez i la Nerea Pereiro i jo, doncs hem sigut voluntàries al Sistema Andorra d'Atenció Sanitària, al SAS, i al CEDRE i a l'Hospital. I doncs, justament l'última vegada que vaig venir, per la tarda, vam anar a l'Ambaixada de França perquè ens van presentar el Premi al Civisme, precisament per aquest projecte d'intercanvi generacional, i el vam guanyar per el nostre voluntariat. I ha sigut una casualitat, però sí, molt, molt maca coincidència.
És una bona alineació de planetes,
sí,
Ràdio,
sí,
Valira,
sí.
Cadena Pirinarca, tertúlia, vosaltres, i aquesta feina feta que va conjuntar tot el mateix dia.
Sí, 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 a més que ha sigut una casualitat, però sí.
Bueno, són els azars macos de la vida, no, Albert? Així?
Sempre, són els moments agradables que cal conservar, sobretot en el record.
Explica'ns una miqueta el que vareu presentar en...
Sí.
En aquest projecte o en aquesta feina d'estudi que vareu fer?
Sí, doncs nosaltres som de l'Escola Andorrana de Batxillerat, que justament demà ens graduem, tots els alumnes de l'Escola Andorrana de Batxillerat, així que, bueno, els felicito també. I el que vam fer va ser fer un voluntariat a l'hospital i al CEDRE. I doncs vam anar, per exemple, al Nadal, i vam fer manualitats amb els residents del CEDRE, o els vam assajar xerrant amb ells, sortint a prendre el sol, ajudant-los a fer els seus exercicis de fisioteràpia. Ha sigut realment no ha sigut una tasca en concret, sinó que hem estat allà acompanyant-los amb els demés voluntaris, la gent del CEDRE, i també, doncs, l'altra part ha sigut, doncs, ser voluntàries a l'hospital amb pacients aguts, que, doncs, és una tasca una mica més difícil, més delicada. Però, bueno, sí, també era sobretot gent gran, sí, molt més gran que nosaltres, que demanava aquest acompanyament durant la seva estada d'ingrés a l'hospital, que potser era de 3 mesos. Doncs, potser sí que tenen familiars o potser no. Ens hem adonat de que realment hi ha molta solitud no desitjada a Andorra i a tot arreu.
D'acord. Bueno, això, Albert, és una iniciativa maca, i que potser, doncs, es tindria que... Si hi ha mecanismes que es pugui reconduir cada any, cada curs escolar, o que sigui una cosa una miqueta més recurrent, perquè heu detectat vosaltres, ja, Isa, mancances, per dir-ho així.
Exacte. Mm.
No, segur que hi ha mancances. Mm. I el que passa és que és una tasca, en certa manera, benvinguda sigui, que relativament nova, no? I no vull dir que potser és dels últims 30 o 40 anys, perquè abans aquest tipus de tasques no existien. Cada família s'havia d'espavilar com fos a casa per donar assistència als malalts i el que fos. Ara, quan comencen a arribar els serveis d'atenció sanitària i els serveis socials, tot això cada dia va en augment, i és una necessitat de la societat actual. Per tant, com més es pugui complementar i més es pugui ampliar, molt millor per tots.
Sí, i a més, un altre cosa també, que hi ha potser un efecte dinamitzador de veure, doncs, una franja d'edat d'aquests joves adults, per dir-ho així, postadolescents, ho podem dir de les dues maneres, doncs, que els influeix, doncs, aquesta gent gran, doncs, doncs, a xerrar, tenir més ànims, ganes de fer més coses, explicar moltes coses, o sigui, un efecte dinamitzador.
Ben segur. Mm. O sigui, perquè una persona jove té un altre dinamisme, una altra activitat i una altra manera de veure les coses que és una persona gran. Sí. Aleshores, aquesta persona gran ho agraeix tremendament. I històricament sempre hi ha hagut una gran relació entre padrins i nets, entre aquestes dues generacions completament diferents, no? Tant amb el mode de viure com amb el mode de treball i una altra Andorra. Aleshores, que les persones joves s'integren a aquestes tasques, per mi és una labor molt encomiable.
No, i a més també és dinamitzador per ells, però per nosaltres també, això de compartir el seu punt de vista. No som només nosaltres que expliquem, sinó que ells ens expliquen a nosaltres.
Ah, no,
i
segur.
Aprenem nosaltres, jo crec que...
Altres coses que no sabíeu.
Sí, no, i de adonar-te per tu mateix i per la teva pròpia experiència de el que és la vida al final i de com... Perquè allà en un centre pots veure doncs, realitats molt diferents que potser els teus padrins no tenen.
Sí,
i
segur,
que
segur,
després
segur.
Pot ser el teu pare o la teva mare acaba així, doncs.
De lo que dius em fa pensar a vegades en tòpics de sèries o de pel·lícules que l'avi i el net tenen una certa complicitat per fer trastades, per dir així, i després són els pares que renyen tant l'avi com el net per les trastades que fan perquè un es torna més jove i l'altre està content de fer-les amb el seu avi.
Sí, no, aquest és un factor, crec que humà, que es dona en moltes famílies i en moltes circumstàncies.
Mm.
Sí. Rarament hi ha una discrepància molt forta entre padrins i nets. Rarament, eh?
Sí, són els pares que fan el dolent de la pel·lícula.
Sí, són dia... com els mediadors entre fills i pares, els padrins.
Com un dia un amic meu, amb nets i tot, diu, educar els fills és missió dels pares. Mal educar-los és funció dels padrins.
Bueno, no donem massa idees als nostres oients, o sigui que padrins i nets els donin bones idees també, però que també disfrutin de fer petites bertolades controlades, per dir-ho així, no?
Sempre n'han fet i continuaran fent.
Sí, bueno, té la seva gràcia també, eh?
Ben segur.
Mm. Bé, per aquest intercanvi d'opinions i de diferència generacional, la visura ciutadana ha tingut una percepció sobre l'acord d'associació i ha demanat que l'explicació sigui, doncs, hi hagi més debat, perquè per lo vist costa segurament a una gran part de la franja de la població d'entendre una miqueta aquest acord d'associació, perquè molta gent assimila que no, farem part de la Unió Europea. O sigui que hi ha encara un camí per recórrer, però molt, molt important, tinc l'impressió.
Sí,
no
sé. Recordo l'última vegada també ho vas comentar, diria, aquest tema. Bé.
Tu i Aisa, que, per la informació que tens i l'interès... Perquè, clar, és el vostre futur, per dir-ho
així. Sí. Bueno, és que això és el nostre futur i, bueno, l'únic que et vaig dir l'última vegada que jo crec que falta informació, però també és molt difícil que la gent de la meva edat, bueno, gent jove en general, s'interessi per aquest tema. Bueno, al final és la mateixa història de sempre amb política, no? Que falta aquesta participació dels joves, jo crec.
Quan dius aquesta participació, perquè, diguem, l'imatge política no és seductora, perquè el missatge que vehicula el món polític no capta l'interès dels joves, o perquè per ideologia, doncs, no, són coses de grans, per dir-ho així, i jo me'n despreocupo.
Jo diria més aviat les dues primeres, de la imatge política poc seductora i que genera poc interès, i també el contingut o el missatge d'aquest grup de la política en general, que no acaba tampoc d'interessar-nos, i també moltes vegades perquè ho veiem com temes molt llunyans o que no ens acabaran d'afectar del tot, que tenim altres preocupacions, i també que jo penso, sobretot, el més important per lo que no hi ha tanta participació és que no ho fan adequat. Tampoc hi ha com una voluntat de que els joves ho entenguem, ja sigui pel llenguatge, per la manera de difusió de les decisions polítiques. Doncs és un cúmul, jo crec, de tot.
La percepció que tens és una miqueta, no diria curiosa, però antagonista, perquè tenim consellers que són molt joves, el Consell General, tenim un govern que és bastant jove per franja d'edat, un cap de govern també que és bastant jove, o sigui que podria ser més, diguem, els meus pares, per dir-ho així, per tu, per la teva edat, que no parli, no, és que són els meus avis que estan al front polític, no?
Sí, no, però jo parlo de l'interès de la població per aquesta política, perquè encara que sigui un cap de govern de 40 anys, no, no tenim res a veure en generació. O sigui, sí que, evidentment, és més jove que una persona de 70 anys, com hi ha molts països que tenen un cap de, bueno, un president molt més gran, però no acaba de ser del tot proper. I realment els que estan al Consell General sent molt joves, jo crec que és perquè ja tenen un interès professional o acadèmic de ja fa més temps en aquest àmbit, no? La població en general jo crec que no té aquest interès.
Tu, Albert, que has sigut síndic, doncs veus una miqueta aquesta evolució també a nivell en el món polític i la percepció de ciutadania?
Sí, a veure, jo la percepció que tinc personalment estaria d'acord aquí amb la companya de que segurament la informació que s'ha donat no ha estat sempre l'adequada. O sigui, a veure, a aquestes alçades de curs no tenim la traducció al català d'aquesta proposta d'acord, ni tenim aquest famós document que no sé quant temps fa que se'ns promet d'avantatges i inconvenients. I jo, o sigui, a la meva edat, sóc incapaç. Primera, la redacció en anglès pot ser molt complexa, perquè l'anglès, la mateixa paraula, pot tenir significats força diferents, i després sóc incapaç de llegir-me les 3.600 directrius comunitàries que ens afecten. I això ben poca gent suposa que, que les ha llegit.
Clar.
Aleshores estàs en una situació de dubte. Per un costat sí que estem dintre d'Europa, però per un altre costat dius què fem? O sigui, i des de govern s'ha volgut, jo crec que la política de govern ha estat equivocada, perquè s'ha volgut més que explicar, s'ha volgut alliçonar a la gent del que i això és un error, perquè els que ja tenim certa edat ja fa dies que no anem a escola i ens agrada mirar-nos els documents primer i després, si a cas tenim dubtes, ja els consultarem. Després aquest fet de que es digui no, aquest tema sí, n'han parlat, ens han dit que això... escolta, això no s'aguanta per enlloc, perquè primer, després, queda clar que qualsevol disputa o discussió que hi hagi val la decisió del Tribunal de la Unió Europea. O sigui, no anirà ni a la justícia andorrana ni anirà enlloc. Seran els que ells diguin. I ells, i el Tribunal de la Unió Europea, el que no farà és fallar mai contra Europa. Per tant, estem en una situació, jo penso, molt complicada. Hi ha, parles amb molta gent i més que una oposició hi ha una falta d'informació i davant d'aquesta falta d'informació molta gent opta per dir, escolta tu, l'altre dia parlava amb un que de la meva edat, va dir, mira, nosaltres ha d'anar molt malament que no acabem de passar els nostres dies i aquests jovens que en certa manera tenen cert interès, doncs que s'hi fiquin una mica perquè si no cap a mi és el seu futur.
I el problema és que els joves no...
I aleshores, no, hi ha un en certa manera hi ha un passotisme per part de molts joves per la política.
Clar,
que segurament, que segurament també és justificat. Perquè algunes actuacions polítiques també deixen molt que desitjar. I aleshores cada partit et vol vendre la seva moto, la seva manera de pensar, i no sempre és així. Aleshores ja és jovent que rebel·la. Això...
No, i també el que jo penso que passa és que ens sentim una mica com culpables de... A lo millor no tenim tants coneixements per votar o per decidir, doncs passo d'anar a votar perquè a lo millor cometo un error i em sento culpable amb el que estic votant perquè no tinc suficient informació, perquè encara no sóc suficientment madur. Molts joves jo crec que pensen això pel que jo he vist i he escoltat.
És complicat, eh?
Hi ha un llarg camí per recórrer encara d'informació.
Jo crec que sí.
Bueno, i mira que amb lo de la Unió Europea han obert línies de contacte, que jo mateixa he escrit correus i tal, però clar, és això, no és a la població en general que està arribant, és els que ja tenen una mica d'interès que... estan podent obtenir aquesta informació, però això és una desinformació, un desinterès general, de joves i grans en general.
Sí, sí, en general, sí. I a més és un tema molt complex, i aleshores molts... o sigui, tu mires amb gran precaució perquè no saps què és bo o no anar a votar, o votar a favor o votar en contra.
Clar, i és difícil per gent gran, pels joves, encara
més. I aleshores, davant d'aquesta situació, realment és un impàs i penso que ens queda molt temps de reflexió. A més, caldrà veure tota l'evolució política també com va.
Sí, de lo que dius tu, Albert, és que, clar, votant seran uns 30 i algo mil d'andorrans. Clar, dius, quina proporció hi haurà d'abstencionisme, potser, en aquest referèndum? I dius, clar, la responsabilitat que deies tu, Iaisa, d'aquests equips milers que aniran a votar.
Clar, és que és aquesta càrrega de responsabilitat.
Per decidir per un futur de país. O sigui que la motxilla és grossa de portar per dir-ho.
Sí. I a més, a veure, és que tot aquest tema d'abstenció, aquí diu, no, hi ha molta abstenció. Bueno, i cada dia n'hi ha una més, o sigui, la situació política i econòmica és molt diferent, i ara ho hem vist amb les famoses eleccions europees, és que millor s'han quedat per sota del 50%. Aleshores, una participació de menys del 50% crec que toca de mort al règim democràtic. Mm. I aleshores ja veurem com evoluciona tot això.
Del que parlaves de les eleccions europees, Albert, tu creus que en part, molt minsa, potser, però la visió de com es definirà el nou Parlament Europeu amb les eleccions, a més, amb el país veí de dalt, copríncep, que també ha dissolt l'Assemblea Nacional, que hi ha eleccions, que hi ha tot un rebombori ara, dius, caram, la percepció que tenim aquí són veïns, però també tenim una capilaritat, no?, per dir-ho així. Clar, no és senzill, potser, de veure com es vol definir França amb tot el que està passant ara a nivell del quadre polític.
No ho sé. A veure, per mi el tema Comunitat Europea és un monstre molt gran, o sigui que aleshores allà tinc la sensació que en molts casos, a veure, és que hi havia càrrecs que fa anys i anys i anys que estan allà i tampoc no donaré cap nom perquè podria ser ofensiu, però vull dir que jo tinc la sensació que molts d'aquests ja els hi va bé la situació actual, anar cobrant el seu salari, el dia que retiren amb el 100% del salari, no paguen cap impost, i això és un monstre que no sé fins quan Europa el podrà comptar. Perquè ara veiem, estava llegint ahir una mica, perquè m'agrada seguir per l'aparença, que de vegades tampoc és que sigui massa fiable alguna, amb el sentit de que, clar, la presidenta que ara ja vol continuar, i aleshores, bueno, aquesta pactarà amb el que faci falta. O sigui, vull dir, per tant, jo crec que, bons, pesa més la cadira i la situació VIP i els salaris que no pas altres interessos.
Sí, això el que dius, clar, per vosaltres joves, Iaisa, dius, ostres, dius, ho veus una miqueta lluny a Europa, que s'estan barallant per la cadira, que es volen casar, per dir-ho d'una manera, amb qui sigui, mentre que guardo un lloc, per dir-ho així. Jo puc entendre que la percepció que tens política com jo et dius, déu-n'hi-do.
Clar, és que al final acaba sent algo de xiste, de no fiable, de... Bueno, de...
Però, bueno, és que amb el tema de partits polítics això s'ha transformat entre el partit polític en una dictadura. El partit fa passar el qui vol i col·loca el qui vol. I, no sé, però vull dir, això a nivell d'Europa i a nivell dels països veïns i Andorra anem pel mateix camí, El moment que arribem a una professionalització de la política en un país petit com el nostre, per mi no és bo, ho sento. O sigui, el professional de la política viu de la política i per la política, i després les decisions que pren són en funció del que creu que la ciutadania vol, però sempre adaptades, no sé, o sigui, molt complex.
Sí.
De lo que dius tu, Albert, és que bé, la política s'ha bastant professionalitzat o molt professionalitzat aquí al país, perquè també és temps, dedicació, cada vegada més textos, més reglaments, més lleis, o sigui, el país ha crescut també.
Sí, sí.
Aleshores, bueno, també hi ha una part lògica d'aquesta evolució. O sigui, el que eren el temps dels consellers fa un segle enrere no es pot comparar avui dia amb el règim que tenim aquí a Andorra de funcionament.
No. I el dia que entrem a la comunitat, si entri, encara el règim encara serà molt més feixuc, perquè ens el dictaran d'Europa, No serem nosaltres que... A veure, és que l'altre dia parlava amb un amic meu preocupat per tot el sistema institucional d'Andorra, que si coprínceps, que si no coprínceps, que si una cosa o una altra, que és un altre debat.
Sí.
Però aleshores jo vaig dir, mira, jo crec que segons l'acord que arribem a la comunitat, no ens caldrà ni coprínceps, ni govern, ni justícia. Ens donaran tot fet d'allà. I aleshores això també és preocupant.
Sí, hi haurà la línia de conducta a seguir i és així per al cap d'alt.
I en un país petit com el nostre, com diuen els castellans, derecho pataleo.
Bueno, no dic que no és esperançador, però sí que és molt per reflexionar.
No, és preocupant i molt per reflexionar. I a més, amb el perill de que ens equivoquem. A mi, un que sempre m'ha dit què, és el cas de que Mònaco sortigués de les negociacions. Això no ho he entès per bé que m'ho expliquin, perquè cap a la fi, qui mani a Mònaco és el nostre copríncep, o el govern francès, digue-li com vulguis. Aleshores, que aquests els deixin al marge. que no ho tenen clar o volen conservar l'estat que tenen i d'allò, que anessin les negociacions i que es retiressin. A mi feia, abans de sortir, feia 3 o 4 mesos que em van dir això a Mònaco acabarà malament. I vaig pensar, bueno, potser sí, perquè m'ho diu una persona amb coneixement de causa, no? I potser sí, però finalment veig que aquesta ha estat la realitat. O no volen que la comunitat fiqui mà al sistema financer monegasc?
És que, aviam...
És que hi ha moltes preguntes que ens podem fer els ciutadans d'empeu. Com que ningú ens les expliqui, i el que ens expliqui és difícil que ens digui la veritat, et quedes amb el dubte.
Clar, del que dius tu, Albert, només agafant l'exemple de l'IGI, per exemple, de la TVA, a Mònaco i a França és la mateixa, o sigui, no hi ha un diferencial. Però clar, tot el sistema financer que hi ha, no diria que és opac, però potser... té les seves particularitats.
És discret,
doncs aquí potser no interessa, perquè després a nivell de país no podem comparar el Principat i els seus 468 quilòmetres quadrats amb els 4 quilòmetres quadrats i escaig que té Mònaco.
Ah, sí.
Clar. Però econòmicament pesa molt més Mònaco amb els quilòmetres que Andorra amb tants.
Bueno, com deia una vegada en broma, tenen mar i tenen un gran premi de Fórmula 1, no? per dir-ho així, no sé si és el que fa la gran diferència.
I l'aeroport el tenen a França, que ja els serveix a la frontera i els hi va molt bé.
Ah, sí, a Nice, no?
El tenen a Nice, correcte. Bé, abans d'anar a publicitat, tenim una informació important per als nostres oients. Referent al supermercat Aldi, tenim una informació doncs, de la nova botiga Aldi a la Seu d'Urgell. Sí, la botiga Aldi de la Seu d'Urgell ha patit un retard en la seva obertura i finalment obrirà el juliol. Des d'Aldi, esperant que aquest canvi de data no hagi ocasionat grans molèsties als veïns de la zona. Bé, doncs esteu informats que la data que estava prevista inicialment, ara al mes de juny, era ahir normalment el 18 de juny, doncs s'ha endarrerit i serà doncs, per al juliol amb una data doncs, ulterior que ja ens comunicarà doncs, el grup Aldi per als nostres oients. Doncs bé, anem a publicitat i tornem a trobar la Iaisa Nova López i l'Albert Gelabert amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Vols canviar el dormitori? Posa't el despertador i corre a Quibuc la Seu. Aquesta setmana, Quibuc et sorprèn. Descomptes espectaculars en dormitoris. Fins un 15% de descompte per renovar el teu espai de descans amb els millors dissenys i qualitat.
No t'adormis, només fins aquest dissabte 22.
Quibuc, la Seu d'Urgell, el teu lloc de somnis.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
A Carrefour Epicent allarguem la rematada fins a final d'existències.
Sí, sí, com ho escoltes. Allarguem la rematada perquè puguis aprofitar uns dies més els grans descomptes.
Fins al 60% de descompte directe.
Vine i aprofita la rematada de Carrefour Epicent. Afanya't, només fins a la fi d'existències.
T'esperem a Carrefour Epicent, a la primera planta del centre comercial Epicent.
Obert de 9 del matí a 9 del vespre.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb la Iaisa Nova López i l'Albert Gelabert. Bé, comentàvem una miqueta fora de micro l'economia a Europa, que era una miqueta el tema que portàvem abans d'anar a publicitat. Clar, Europa no ho veiem des de fora, perquè l'acord serà un acord d'associació, però clar, dintre d'Europa en si, els nivells de vida i de mitjans, de recursos, de nòmines, de sou bases, no tenen res a veure. Aleshores, dius una Europa unificada sí per algunes coses, però per altres és molt, molt disproporcionada. I ho deies tu, Iaisa, que havies estat en un país...
Sí, a Polònia. Vaig estar al gener. Bueno, jo no és que no havia anat a un país més enllà de França o Itàlia o Espanya. Doncs vaig anar a un altre país amb una altra moneda i clar, el canvi de moneda ja es nota bastant, però sí que és veritat que menjar ja és molt més barat que no aquí a Andorra o a Espanya o a França. Ho vaig notar bastant.
Clar, a part de, dintre del que dius tu, la països moneda, dintre de la Unió Europea, alguns estan en zona euro, diguem, i fan servir l'euro, i altres no, han conservat la seva moneda. que et dona idea quina especulació podrà haver-hi i quins canvis quan passaran d'un valor a un altre, també. Que
sí, sí, perquè això també, ja quan vas a canviar en efectiu euros, normalment et diuen que no et cobraran comissió, però és, no et cobren comissió quan tu portes la seva moneda i ells et donen euros, perquè quan tu portes euros i et donen la seva moneda, sí que et cobren. I així fan, clar, tots els que van a canviar per euros.
Bueno, ningú treballa gratis, eh? O sigui, els despatxos de canvi, jo me'n recordo la Junquera, quan passaves de França cap a Catalunya i Espanya, dius, tothom canviava francs per pessetes, i aquí fèiem servir les dues monedes abans de l'euro, també.
Sí, sí.
Però es va pactar un valor, diguem, definit sempre, me'n recordo, fa anys enrere.
Sí, hi havia, no sé si era l'agrupació de bancs que establia els canvis de moneda franc amb una certa periodicitat, i eren canvis oficials. No, amb el tema aquest, a nivell d'aquestes comissions bancàries, a nivell d'Andorra, no les recordo, perquè tampoc havia fet massa transaccions. En tot cas, el tema comissions bancàries ha vingut després, quan el tema d'ingressos dels bancs ha canviat i ha variat, aleshores hem tingut que buscar altres fonts d'ingressos, i les comissions és una de ells.
Bueno, és que el sistema financer andorrà va pesar, i suposo que encara és més d'un 20, a una època era un 25% del producte interior brut del país, que bueno, és una xifra molt més que respectable.
No tinc xifres ara, però suposo que deu continuar pesant bastant.
I clar, bancs andorrans, doncs, tenen una certa representació dintre del país, però també fora del país. També.
Sí, tots s'estan preparant pel que pugui passar.
Clar.
O sigui, i és lògic, eh? O sigui, que faci, perquè pràcticament jo penso que tots els bancs que queden avui amb seu social a Andorra ja tenen representació als països veïns, com a mínim.
Clar, sí, per diversificar-se.
I a més, crec que els hi han donat, al principi l'acord preveu 15 anys de moratòria per la situació actual, aleshores durant aquests 15 anys saben que no pot vindre cap més entitat bancària a instal·lar-se a Andorra, i ells tindran un marge per traslladar la seu social, no sé si a Holanda, Irlanda o les Antilles, i aleshores aquí tindrem sucursals dels mateixos bancs, amb la qual vol dir que els ingressos que ara té l'Estat provinent dels bancs deixaran d'existir. Per tant, alguns o altres pagarem aquest diferencial.
Sí, o sigui, el que es té d'un cantó també té que rajar d'un altre, per dir-ho així. Bueno,
és una altra reflexió.
Sí, és una altra reflexió. Dintre d'aquestes reflexions, una que faran avui a votació és augmentar, doncs, els impostos a nivell del tabac d'un 6%. Sembla que passa avui en lectura.
Jo pensava que ja s'havia aplicat.
Crec que és avui, si la informació no és errada, però bueno, clar, el diferencial del preu del tabac aquí a Andorra, a França, ho veiem per tot el tema contraband de tabac que es veu al pas de la casa.
Com més diferencial hi ha, més estimula el contraband.
Això és una cosa que comentàvem també fora d'antena, que també dintre de la Unió Europea el preu del tabac també hi ha diferencial entre països
molt
que són
grans. A més, el tema del contraband, les imatges aquestes de que van sortir per la televisió del pas de la casa m'ha cridat l'atenció, perquè aquella gent fan el contraband de tabac pràcticament amb bosses d'anar a comprar.
Sí.
I aleshores la imatge que alguns tenim del contrabandista és el fardo lligat a sobre, que pujava bastant per sobre, i aleshores dius, això ha canviat molt o és que hi ha més marge de benefici ara?
Bueno, potser ha canviat el perfil del contrabandista, també.
Sí, bueno,
segurament.
Tot evoluciona, al final.
Sí, sí.
No sabem si és... Si el projecte es tramita per urgència en el Consell General per votar-lo, doncs, demà dijous, exactament. Ah. O sigui que el projecte hi és, però encara no ha passat.
No, es votarà. A més, en un moment donat hi havia un pacte amb els països veïns del marge comercial, de la diferència de preu que hi podia haver, precisament, igual que amb els carburants, per evitar aquestes tentacions d'excessiu contraband. I ara els diferencials que tenim amb el tabac...
Són massa elevats.
Jo crec que sí.
Bueno, és cert que moltes vegades es sent que, en premsa francesa, que molts... estancs, doncs, a la zona de Tolosa i a prop, i Pirineus Orientals, clar, estan, doncs, amb una competència desleal per al mercat paral·lel que es fa.
Sí. Però pel contraband d'Andorra, que segurament, però també per la diferència de preu amb el mercat espanyol.
També.
Que, a més, aquest és legal.
Sí, Europa té les seves particularitats i, en alguns casos, doncs, alguns surten malparats.
Sí, i algunes són de difícil explicació.
malauradament sí. Bueno, una bona explicació, passem a coses més alegres. Hem duplicat en 10 anys els turistes en el període de juny a setembre, un 94% més. O sigui que el país va creixent, va bé, però bueno, encara tenim doncs, algunes dificultats potser de circulació, de serveis, de moltes coses, però bé, vol dir que l'imatge d'Andorra es va cada vegada més consolidant.
Sí, però per un altre costat, amb tot el tema turisme aquest, estem veient que els països veïns ja comencen a dir que a veure com això, que no ho podem assumir gaire més. Jo, la veritat, com veig tanta gent per aquestes muntanyes i alguns sense massa respecte al medi ambient, em preocupa, perquè a les muntanyes, en un moment donat, hi anaven els que hi havien d'anar. O sigui, els que tenien el bestiar, els que anaven a caçar, els que anaven a pescar. Ara, avui, la invasió que hi ha de gent per aquestes muntanyes de totes característiques, a mi em comença a preocupar.
Sí, entenc molt bé el que vols dir. És dir que tenim uns neòfits muntanyencs, per dir-ho així, que sí, es volen esveir de la ciutat i urbanites, però que no coneixen una miqueta doncs, el codi de bona conducta a la muntanya.
No, absolut. A veure, posem un exemple. Hi va haver un programa de TV3 que es deia Buscadors de bolets, que es va emetre, i per mi és el programa que ha fet més mal als boscos i al medi ambient, perquè hi ha una quantitat de gent que no tenien ni idea ni de bolets, ni de micologia, ni de res, i es van posar a buscar bolets. És que ja anaven amb aixades, o sigui, entregavant el terreny, fent-ho malbé tot. Allò va ser una invasió brutal. Per mi és un programa que va fer molt mal en tot el tema del medi ambient, perquè normalment el sector bolet hi va la gent que el coneix, la gent que... No, aquí anava tothom, i tothom n'aprenia, i algun de tant en quant s'intoxicava, perquè no coneixia... Bé, o sigui, moltes vegades tanta publicitat per portar gent cap aquí o gent cap allà, jo penso que tampoc és bo. Manifestacions a Mallorca, on no sé on era, que hi ha massa gent, que ara volen fer treure els barcos aquests que posen amb boi i explotar. No, això era la Costa Brava. No sé, hi ha una sèrie de moviments...
Sí, a les illes es queixaven...
Que no sé com acabaran.
Sí, el tema pisos turístics, sí. A Canàries també... Clar, parlàvem de patrimoni que tenim, el nostre patrimoni de medi ambient... Clar, i això nosaltres ho veiem de tal manera que també és un patrimoni que tenim que traspassar d'avis a fills a nets, és el vostre patrimoni.
Sí, bueno,
també,
però al
la
final
muntanya.
També és, jo crec que és bona notícia aquesta xifra que tu ens has donat de que augmenti el turisme, perquè Andorra al final jo crec que tradicional, bueno, viu del turisme principalment, i jo crec que sempre havia estat a l'hivern i ara doncs comença a créixer l'estiu, que sí que hi ha gent que no sap ni com portar ni a la muntanya i tal, però jo crec que no és una cosa molt greu, perquè es pot sancionar, es pot remediar, jo crec.
Abans de sancionar, potser ja m'agrada més la paraula educar o conscienciar, perquè,
exacte,
per exemple, estem celebrant els 20 anys de la Vall del Madriu, que ha entrat al patrimoni de l'UNESCO. O sigui, tenim un país de muntanyes, de naturalesa, que molta gent ha sabut apreciar després de la Covid i que també doncs, ens ha generat un flux,
sí.
Però potser hi ha una feina a fer, com dius tu, Iaisa, per tota aquesta gent que ens ve a visitar, que vol gaudir d'aquest patrimoni i d'aquest medi ambient natural, aprendre una miqueta un codi de bona conducta i de respecte de la muntanya, que és allà on fallem, potser?
Sí, sí, sí. Per turistes i gent d'aquí i aquí i a tot arreu. No només la muntanya, el mar també. Però això ja és educació i consciència del medi ambient i de la responsabilitat que tens de cuidar on estàs vivint. Però bueno, això ja també entraríem en tot el tema del reciclatge. Pues, falta molta conscienciació a nivell general en tot aquest tema de sostenibilitat, medi ambient, no només amb les muntanyes.
Què tenim que fer, per exemple, no per fer una comparativa amb la feina que vareu fer amb el vostre grup d'estudiants, però... un fulleto, un flyer, una aplicació, algo per al turista que dius, bueno, vens a Andorra, vens un país, tenim muntanya, estem encantats d'acollir-te, però...
Tot el que es pugui.
Sí, tot el que es pugui, i també regular sancions, perquè al final és trist, però la gent li preocupa més una sanció que no que li donis una aplicació, un paper...
Sí, el que passa és que el tema sancions, jo penso que és complex, perquè el que pots fer és posar un agent darrere de cada turista per controlar...
Sí, no podem posar un urbano o...
Sí, com els cotxes, és que aquí no hi havia la policia, no hi havia els urbanos en aquell moment. Sí, teniu raó, però és que el que no pot fer ni el govern ni el comú és posar un agent de policia,
no, però,
un urbano
sí,
darrere cada
ciutat. Sí, que és veritat que fa moltes escoles és el Civics Cleanup Days, que són dies com d'anar a netejar rius i tot això, que això també és, jo crec, una molt bona senyal de que la gent ja, o sigui, que les escoles s'impliquin també en això, que evidentment no és la teva brossa ni són, però que nosaltres ja estem implicant-nos en netejar i curar de les nostres muntanyes.
Com vaig dir fa uns dies, nosaltres tenim que ser els nostres millors ambaixadors del nostre propi país.
Sí.
D'aquestes sancions, potser sí que, bé, molta gent a muntanya, hi ha el tema del rescat de muntanya, que, segons imprudència, ara, doncs sí, el cost del rescat doncs serà a tenir que assumir per l'imprudència. O sigui, una cosa és un accident, altra cosa és una imprudència. Això també pot ser una cosa bona.
Sí, no, i això sí que la veritat és que estic bastant a favor, perquè al final tothom pot tenir un accident, però el que no pots fer és que és bàsic sortir a la muntanya sense haver mirat la previsió meteorològica o sense haver tenir un mínim coneixement d'on vas. Doncs pots tenir un accident de que et tropes amb una pedra i et torces del peu i qualsevol cosa, però ja després és sortir en un dia que nevarà i no has mirat el temps i era tan fàcil d'evitar com haver mirat la previsió meteorològica en un lloc fiable o haver contactat amb una persona que té coneixement de l'espai on aniràs. Doncs, si es pot evitar, doncs aquesta sanció jo la trobo racional, justa.
Sí, el que passa és que la línia aquesta de el que és una imprudència o que és un accident, moltes vegades és una línia que pot ser una mica
és difícil de determinar,
torcida, però... i és difícil de...
Clar, en ocasions sí que es veu clarament quan és un accident.
O la negligència, o sigui, al límit, tu, Albert, el que vols dir, entre la negligència i l'accident, a vegades està molt a prop, però
O la imprudència.
O la imprudència, o a vegades aquesta negligència pot conduir a un accident, però bueno, a la base és la negligència.
Clar.
Doncs sí. Molt bé, doncs molt content d'haver tingut avui vosaltres dos aquí a la tertúlia.
Molt
ja és a Nova López. Gràcies per haver vingut avui.
A tu.
M'has donat idea de convidar-vos tu i el teu grup de feina, que vareu fer de la feina.
Ja en parlarem. Segur que estarien molt contentes.
Bueno, agafo nota. Albert Gelabert, gràcies per la teva presència.
A vosaltres.
I aquest intercanvi generacional interessant. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.